Clínica Veterinària Olot patrocina les nostres mascotes.
Les nostres mascotes a l'antena dels 5 minuts més des de la Clínica Veterinària Olot i amb en Jordi Joanola, el seu veterinari.
Jordi, molt bon dia.
Molt bon dia i molt bona calor.
Sí, senyor, tenim temperatures altes, que no tocarien per aquesta època de l'any, però vaja, és el que tenim. Ens afecten més o menys a tots, hi ha qui li costa dormir, hi ha qui sua molt, hi ha qui, en fi, se li inflen les cames, mil coses que ens provoquen la calor als humans. Però escolta, els nostres animals de companyia, Jordi, evidentment també els hi afecta la
també
calor.
També els afecta la calor. Diguem, sí que és veritat que, clar, els nostres animals de companyia, entre cometes, no estan gaire adaptats a la calor, diguem-ho així. Hi ha algunes espècies que estan més adaptades a la natura, per exemple, sí que estan molt més ben adaptats. És a dir, els animals que viuen al desert normalment estan adaptats a viure aquestes temperatures altes, d'acord? I tenen unes característiques, diguem, que els fan suportar aquestes temperatures altes. Per exemple, molts animals del desert tenen unes orelles una miqueta més grans del normal, d'acord? Pensem en l'elefant, d'acord? L'elefant, aquells ventalls que té, diguem, el que té en aquells ventalls, diem, en aquelles orelles tan grans, són una sèrie de venes, determinacions venoses, d'acord, que el que fan és intercanviar, diem, la calor corporal amb la seva amb la temperatura ambiental, amb la qual cosa es termorregulen. És un sistema de termorregulació, igualment que fixeu-vos que hi ha molts animals del desert, si que mirem documentals de National Geographic,
de la 2,
no? Sí. Tu ets aquell que mira el 90% la 2, no? Com mira, no? Els documentals de la 2.
I dormo.
90% del temps dormo, i el 10% doncs, m'ho miro.
Doncs si mires aquells documentals, veuràs que molts animals del desert també tenen uns pavellons auriculars una miqueta més grans. Hi ha, per exemple, unes guineus al desert que els veuràs amb uns pavellons molt alts, d'acord? Que no necessàriament són... Sí que són per captar l'acústica, diguem, d'aquella zona, però també ho és per intercanviar la calor de la seva temperatura ambiental, o la seva temperatura corporal amb la temperatura ambiental, és a dir, termorregulen a través d'alguns sistemes, d'acord? Naturalment, els nostres animals de companyia els tenim aquí, no estan adaptats, però a vegades tenim animals que no estan ben adaptats a la temperatura, a l'augment de temperatura. D'acord?
Jordi, per tant, agafant el que deies al principi, perdona, dels elefants, en contra del que molts ens pensàvem, de que tenien les orelles tan grans i que les movien tant per ventilar-se, no és així.
Home, ja és així, és per ventilar-se, però no per ventilar-se com un ventall, diguem-ho així, sinó que el que fan és ventilar aquestes terminacions venoses, és a dir, tenen moltes venes allà que fan que aquella sang, diguem, es refredi i torni cap al cos una miqueta més freda del normal, d'acord? Una espècie de geotèrmia, no?, que diríem que intercanvies a través d'un conducte líquid, intercanvies la calor d'amunt cap a dalt o de vall cap amunt, diguem-ho. Doncs això és el que fan aquests animals en concret, i quan són terminacions venoses normalment ho fan. Si hi ha molts més animals que ventilen, per exemple, ara em ve el cas, clar, ara pensava, per exemple, el camell, que diuen, no, el camell suporta altes temperatures perquè té la gepa i té l'aigua allà, a les gepes, no? No és ben bé així, diguem-ho així. És a dir, el camell és un animal desèrtic, d'acord? Però que pot, en el desert tampoc no hi ha aigua i tampoc hi ha aliment, d'acord? O sigui, en la gepa no és que hi porti unes cantimplores d'aigua. En aquella gepa el que porta és una quantitat de grassa una miqueta més gran del normal, que el que fan és que pugui aguantar moltes hores sense menjar, o bé, moltes hores, no? O molts dies sense menjar i també sense beure, d'acord? Perquè a través d'aquella grassa agafa l'energia i l'aigua, diem, que necessita el seu cos, d'acord? I que amb poca aigua pot treballar molt més bé, és a dir, no tant és per aguantar les altes temperatures, sinó que és per aguantar molts dies, diguem, sense menjar, d'acord? Perquè en ambients desèrtics, a part d'una alta temperatura, hi ha poc aliment, d'acord? Per tant, és una mena de... Perquè a vegades molta gent veu el camell, veu la gepa i assimila la gepa en dos cantimplores. No és ben bé així.
Jordi, perquè el camell, quant de temps pot estar sense beure?
Home, pot estar, o sigui, és a dir, ells el que... Poden arribar a beure entre 40 i 50 litres, d'acord? De cop.
És
a dir, si troben un oasis, beuen 40-50 litres de cop. Què passa, això? Aquest augment, diguem, d'ingesta d'aigua, el que fa és que els fa, diguem, aguantar molt de temps sense alimentar-se i sense beure aigua, d'acord? Quina és la mitjana de dies que potser podríem dir? Més o menys ronda cap al mes, d'acord? Un mes, 50 dies, 60, entre un mes i dos mesos podria aguantar un camell, diguem, sense beure i sense aliment, d'acord?
En temperatures més baixes.
Per exemple, si és a l'hivern, que les temperatures una miqueta, diguem, pon... són una miqueta menys adverses, d'acord? El que pots fer és aguantar una miqueta més, perquè sempre tindràs una miqueta més de disposició a l'aigua, d'acord? Encara que no siguin 40 litres, sempre tindràs un xarrup d'aigua, d'acord? A l'estiu, clar, si les condicions climàtiques són molt adverses, fa molta calor i a sobre ja no hi ha gaire aigua disponible, pot ser que aquests 30-50 dies es minimitzin, d'acord? I potser també es pugui morir en 7 dies, d'acord? És a dir, tot depèn molt de les condicions climàtiques, però allò típic, diguem, la idea que tenim general de que el camell pot aguantar moltes hores
també, pobres, deu acabar menjar, morint si, clar, no, si
poden,
no ho fa.
Poden viure molts dies, sí, però... és veritat que poden arribar als 2 mesos, però sí que si hi ha unes condicions molt adverses també es poden morir en 7 dies, diguem-ho així, vull dir, no són els supermans de la natura, d'acord? Per tant, ho hem de dir tot una miqueta relativitzat, d'acord? Tot i que poden aguantar molts de dies sense menjar i sense beure.
I suposo que deuen tenir també la capacitat de trobar aquesta aigua, no? De saber
allà... Clar, tots els animals normalment tenen una capacitat intrínseca de trobar aquests recursos naturals que a vegades a nosaltres ens pot costar, que és aquell típic sisè sentit que pot... que no saps ben bé com funciona, però que t'orienten, d'acord? Igual que quan veus gavines i estàs perdut al mig del mar i veus una gavina, pots intuir que la Terra està a prop, d'acord? Perquè també necessiten una miqueta de descans. Per tant, tot això ens pot... Nosaltres és allò típic, que hem deixat tant de mirar la natura que al final
has
perdut aquest instint o aquestes explicacions que potser, si no tinguéssim els meteoròlegs, miraríem més, diguem-ho així, d'acord? Per dir, això pot variar molt i en cada animal pot variar i en cada condició ambiental pot variar, d'acord? És molt diferent viure a l'Antàrtida que viure al desert. Per tant, hi ha unes condicions climàtiques diferents i unes aptituds per buscar menjar o per buscar certes coses que en un costat et poden servir i en un altre clima no et poden servir, d'acord?
El que passa que ara amb el canvi climàtic i, per exemple, això, no? Aquestes temperatures que tenim ara, que no són les habituals, etc., els nostres animals de casa...
Sí, no són habituals més que tot perquè també venen abans d'hora, és a dir, no tenim estacions, diguem, tenim hivern i estiu, quasi, seríem primavera, però ja entres directe a l'estiu, has tingut una setmana de primavera, ja t'entres amb unes temperatures una miqueta altes i una miqueta de cop, d'acord? Per tant, el que dèiem, nosaltres ho patim, però les nostres mascotes també ho pateixen a darrere, d'acord? Sobretot quines són aquestes animals que ho poden patir més, diguem, gos, gat, el conill també és un animal que pot ser més sensible al calor que no pas d'altres, els que potser ho poden una miqueta rebre menys són els temes rèptils, d'acord? Perquè com que ja viuen en terraris, que les temperatures ja han de ser una miqueta més elevades perquè són de climes desèrtics, pot ser que ho aguantin una miqueta més. A més, pensem que no tenen una capacitat de regular la temperatura corporal, sinó que la seva temperatura depèn molt del que dèiem de l'ambient, diguem, es termoregulen per l'ambient. Les sargantanes que estan allà prenent el sol, el que estan fent és com carregant bateria i, diguem així, escalfant el seu cos perquè de cop i volta, quan t'hi acostes, surten esperitades. En canvi, si vas potser a primera hora del dematí, que encara són fredes, les podries quasi caçar, d'acord? Yeah, per tant, el seu metabolisme va molt a ralentir i va molt encondicionant segons quina època de l'any.
Escolta, Jordi, ara que comentes el tema dels rèptils, en el desert, quan veiem aquelles serps que són altament verinoses...
Sí, algunes sí, algunes no.
Sí, aquests animals, tipus les serps, per exemple, també poden estar durant llargues temporades sense beure aigua?
Sí,
o dit d'altra manera, la serp beu aigua?
Home, sí que beu. El que fa, o sigui, sí que pots, una serp com beu aigua, ho beu igual que nosaltres, diguem. És a dir, a través d'aquella llengua, pots veure que si troba un bassal d'aigua, humiteix aquella llengua i incorpora l'aigua a través d'aquella llengua, d'acord? Sempre també pensem que quan s'alimenta d'una presa, aquella presa també té una quantitat d'aigua relativa. És a dir, quan nosaltres mengem sopa, el que estem fent és menjant i beguent alhora, d'acord? És a dir, estàs hidratant-te també aquest cos. Ara,
les amanides, sí, no? Sí, porta molta aigua.
Clar, porten aigua. Depèn de quin aliment pot portar més o menys aigua. Si menges molts de fruits secs i moltes patates fregides, aquí hi ha poca quantitat d'aigua en l'aliment, d'acord? Per tant, tindràs més set, d'acord? Per tant, tot és molt relatiu, però sí que és veritat que els animals del desert, clar, també els és difícil, no? Que, per exemple, els rèptils és difícil captar l'aigua, d'acord? Què fan també? A la nit o així, també capten la humitat ambiental. És a dir, a vegades hi ha molts animals que el que fan és a la nit exposar-se a l'exterior i d'aquesta manera la humitat queda, aquella rosada, queda sobre el seu cos, d'acord? El fet de quedar aquesta rosada sobre el cos no són res més que gotes d'aigua, d'acord? I el que fa és incorporar aquesta aigua, autobeu aquella aigua que, diguem, la rosada li ha caigut a sobre, d'acord? Per la baixada de temperatures que hi ha en aquests ambients, també. Per tant, tot són tècniques que tenen, depenent de cada lloc, per crear això. Per exemple, si això ho fessin animals, el que dèiem abans, de l'Antàrtida, el que farien és congelar-se. d'acord? Perquè, clar, si els hi cau la rosada a sobre i arriba a temperatura sota zero, el que farà és aquell animal congelar-se, amb la qual cosa el que serveix per un costat no serveix per algun altre, d'acord? Per tant, clar. Aquí és tenir molt en compte cada animal i cada condició climàtica on viu, d'acord? Per tant, el que dèiem, tornant als nostres animals de companyia, gos i gat, que potser seran els més propers, quins són animals, a part de les espècies, quins són aquells animals que potser són més vulnerables a aquesta calor, no? Pensem també animals d'edat avançada, és a dir, és molt diferent un cadell que suporti aquesta calor que no pas un animal de 12 o 13 anys que a sobre ja és més feixuc i a sobre té una onada de calor, per tant, repercutirà més sobre aquest animal. A sobre haurà de tenir una ingesta d'aigua una miqueta més elevada, pot ser que li costi el fet de moure's cap a aquell aliment, cap a aquella ingesta d'aigua, perquè ja tindrà artrosis, potser tindrà un dolor articular, potser tindrà altres patologies que el que fan és incapacitar-lo o, diem, minimitzar aquest moviment amb la qual cosa fa que no estigui molt més adaptat a aquesta calor i que potser es quedi més estona en aquella solana, d'acord? Per tant, ho hem de tenir en compte. Animals que també tenen sobrepès, el simple fet de ja tenir sobrepès, també pot dificultar més aquest moviment i aquesta incorporació d'aliment i de líquid en aquestes èpoques de calor molt gran, no? El que dèiem abans, patologies cardíaques, que fa que vagin una miqueta més feixucs així, i després també animals que són braquicèfals, no? Quins són aquests animals que són braquicèfals? El que popularment es diu el del nas xato, d'acord? És a dir, aquells gossos que no tenen quasi nas, diguem, sí, i que respiren malament hivern, tardor, primavera i estiu, d'acord? Doncs què passa? Els nostres animals de companyia, com molt bé sabem, no suen, d'acord? És un animal que no suen, poden suar una miqueta a través dels coixinets, d'acord? A vegades, quan caminen per terra, per casa, en el terra potser veiem les petjades d'humitat, d'acord? Perquè a través dels coixinets sí que tenen unes glàndules sudorípares, el que passa que és una suor que és mínima, d'acord? Per intercanviar aquesta calor o per dissipar aquesta calor. Per tant, com dissipen aquesta calor? Doncs a través del panteig, d'acord? Allò típic que treuen la llengua i sembla que estiguin cansats tota l'estona. Si a sobre fa molta calor, han de pantejar més.
És
com un radiador, correcte. O sigui, és de calor, és a dir, quan caminen molt o quan corren molt, pantegen més. Però per què? Perquè al córrer també augmentes la temperatura corporal.
També sues tu quan corres,
d'acord? No? Vull dir, per tant, intercanvien més la calor. Ara imaginem-nos un animal que és de morxato, que és braquicèfal, que a sobre li costa respirar i a sobre té molta calor o aquesta temperatura ambiental puja molt i a sobre la seva temperatura corporal també puja molt. I ha d'intercanviar la calor amb l'ambient. Si aquest ambient també és càlid, a sobre li costa respirar, això és una cosa que és una bomba
de rongeria. I què hem de fer en aquests casos? Perquè, clar, com ho veiem? És a dir, veiem que realment està més apàtic o que li costa molt més respirar de l'habitual.
Aquí venen els símptomes d'un cop de calor o d'un augment de temperatura. Què és el primer que veurem un animal, sigui de morro xato, sigui també d'olicocèfal, que són de morro allargat, diguem així, no? Doncs veuràs un animal confús, inquiet, és a dir, com que li costa, diguem, intercanviar aquella calor, no es troba bé, té molta temperatura, està inquiet, està nerviós, fins i tot pot estar una miqueta atordit, com marejat, diríem així, d'acord? Veus un animal que també se li veig en excés, és a dir, veus que li cau molt la bava, aquests pantejos s'accentuen molt, fins i tot pots arribar a sentir un soroll desagradable que com si li sentís, com si li costés fins i tot respirar o així. Si aixeques després els llavis, veuries aquestes genives una miqueta més vermelles del normal, és a dir, el CO2 s'està acumulant molt a la sang, amb la qual cosa no hi ha un intercanvi correcte, diem, de lo que és ventilació amb oxigenació, d'acord? Uh-huh. Per tant, en casos molt més greus, clar, a més, una cosa també palpable és que si toques l'animal, veuràs que bull. És a dir, tindrà la pell una miqueta més calenta del normal, d'acord? I després també tenen una taquicàrdia, és a dir, el ritme cardíac augmenta molt, d'acord? A vegades, clar, després hi ha casos, si aquest cop de calor no es talla, que ara diem maneres de tallar-lo, no es talla o això va una miqueta més, clar, pot arribar a tenir ja convulsions l'animal, és a dir, un augment de temperatura pot arribar a fer convulsionar l'animal, que es caigui, que vagi com mig borratxo, d'acord? I fins i tot ja tenir diarrees en sang, vull dir que pot interaccionar molt a nivell de la patologia i, clar, i pensem si és un animal geriàtric que li passi tot això, a sobre li pot empitjorar tot aquest problema, d'acord?
Amb la qual cosa
pot ser que acabi morint l'animal, és a dir, en casos molt greus un cop de calor pot causar la mort de l'animal si no actues una miqueta ràpid, i la manera d'actuar una miqueta ràpid o el que s'ha de fer quan aquest animal tingui un atac de calor, és baixar, diem, la temperatura corporal. Però tampoc es pa...
Ara, quan aquí... algú té molta febre, el poses en una banyera d'aigua freda, però amb un
freda,
animal es pot
clar,
fer això.
Es pot fer, es pot fer, falta que, esclar, tinguis una banyera d'aigua freda, no, i tinguis una banyera d'aigua freda, però clar, si és un animal petitet, la banyera d'aigua freda li anirà bé, d'acord? Però clar, si és un animal, un mastí dels Pirineus, o un pastor alemany, a vegades no tens temps de tirar l'aigua, d'acord? Per tant, el primer seria refrescar aquest cos, però tampoc ara ens pensem allò que deies, una banyera d'aigua freda, tampoc ara li hem de ficar una banyera amb glaçons i ficar-te dintre, perquè clar...
Tindrà un xoc de temperatura.
És que aquí hem de vigilar, ha de ser una baixada de temperatura i mullar el nostre animal d'una manera gradual, tampoc tirar d'aigua freda que li baixi la temperatura de cop, perquè després també tenim una reacció inversa, és a dir, si baixem la temperatura molt de cop també pot provocar altres patologies, el nostre cos reacciona massa ràpid a aquesta baixada de temperatura, per tant, ho hem de vigilar. Una cosa que també va bé és a dir, tovalloles molles fredes, ficar-les sobre l'animal, aquests glaçons que tenim a la nevera o així, embolicar-los amb tovalloles i posar-los a nivell inguinal, a nivell de les axil·les, que és on té l'abdomen, on té les vísceres, amb la qual cosa pot fer que hi hagi un intercanvi de temperatura una miqueta més gradual i d'aquesta manera anar refredant el cos una miqueta més a poc a poc, diguem-ho així, d'acord? Una altra tècnica seria ventilació, és a dir, posar-li un ventilador davant de la cara o així.
Sí, això
perquè d'aquesta manera el que fas és, el que dèiem abans, aquell panteig, si a sobre l'aire està fred de fora, està calent de fora, i ha d'incorporar aire calent cap a dintre, el que estem fent és encara incrementar més la temperatura corporal. Per tant, si nosaltres ja és una forma d'intercanviar la calor o d'alliberar la calor del nostre animal, el que farem és ficar-li un ventilador davant la cara perquè aquest panteig incorpori aire fresc, d'acord? I d'aquesta manera també intentar refredar el cos d'aquesta manera. I sobretot mantenir-lo hidratat. És a dir, si veieu que després es comença a mig recuperar i té set, naturalment, donar-li aigua. Perquè amb aquesta pujada de temperatura el que fa el cos és deshidratar-se. És a dir, és evaporar molta aigua, ja sigui en forma d'aquest saliveig i d'aquest panteig, diem, que està, diem, fent perdre molta aigua. Per tant, aigua a disposició, diguem-ho així, tampoc donar-li 40 litres de cop, sinó que ell begui, anar-li retirant, anar-li donant aigua, anar-ho fent tot, o sigui, si creus que tot és de manera gradual, d'acord? Perquè si tot ho posem de cop, potser li fem baixar massa la temperatura i després no pot recuperar aquesta temperatura, per tant, ho hem de tenir en compte. A vegades una incorporació fàcil de donar aigua és donar glaçons d'aigua, és a dir, que llepi aquests glaçons d'aigua, perquè d'aquesta manera incorpora aigua molt a poc, i per tant és aigua freda, i per tant tot és una miqueta més regulable i molt més a poc a poc, diguem-ho així.
Els gats també poden patir cops de calor, tots,
sí,
eh?
No, i un gat
i
també.
Els símptomes són semblants.
Què passa als gats? A vegades ja no, a l'exterior és molt més fàcil que li passi potser amb un gos, perquè si sortim a passejar, si sortim a jugar, sobretot maneres d'evitar, ara dèiem, maneres de tractar el cop de calor, però l'important és potser evitar aquest cop de calor, d'acord? Què passa? Normalment els gossos són més de sortir a l'exterior, de jugar amb ells, és a dir, potser sortiríem amb hores més de primera hora de la tarda, última hora del vespre, que les temperatures no són càlides, és a dir, no sortirem a jugar, ni nosaltres tampoc sortirem a córrer
migdia, clar,
a la una del migdia amb una cleca de sol que fa, d'acord? Perquè nosaltres mateixos ja ens aniria malament, imagina el nostre animal, que a vegades fins i tot potser és la primera hora que surt, incrementa molt l'exercici i aquest increment d'exercici també augmenta molt la temperatura. Per tant, haurem de tenir en compte molt que aquest augment de temperatura no siguin aquestes primeres hores del dia, diguem, que siguin amb més, diguem, insolació solar, d'acord? Per tant, les hores més fresques sempre és molt més agradable sortir, fins i tot per el nostre animal de companyia. Per tant, portar aigua en la motxilla, diguem, pel que el nostre animal s'hidrati constantment, d'acord? Fins i tot remullar-lo per sobre. Si tenim en el nostre passeig, tenim un riu a prop, doncs mullar aquestes potes d'aquest animal també pot ser una bona eina, diguem, per regular aquesta temperatura. D'aquesta manera es quedarà una miqueta més moll i, per tant, li costarà molt més augmentar aquesta temperatura. Vull dir, més o menys el que faríem nosaltres i una miqueta de sentit comú.
Pot ser aquells, per exemple, així com nosaltres, de forma instintiva, si tinguéssim molta calor i trobem aigua, també ens hi llançaríem.
Correcte,
és
el mateix.
Pot ser que ells també, fins i tot animals que normalment no es mullin.
Sí, no, i fins i tot anirien a buscar l'aigua i fins i tot quan es mullen, fixa't que a vegades, ja, com fa molta calor en aquests rius, fins i tot comencen a beure aigua també. Es mullen i al mateix temps beuen aigua perquè realment necessiten aquesta hidratació i aquest refredament corporal, d'acord? El que dèiem abans, això amb gossos, d'acord? Els gossos tendeixen més a sortir a l'exterior, amb la qual cosa...
I als gats l'aigua no els agrada tant,
clar, per exemple, un gat, el que deies abans, diu, li passa més el cop de calor, home, també li pot passar. Què passa? Quin és l'avantatge que tenim al gat? Que és molt més interior, d'acord? Amb la qual cosa, si a dintre tenim aire condicionat, és un animal molt actiu i si a les hores de molta calor també dorm. El que fa és resguardar-se, diguem. Clar. Estar amb els seus caus més o menys frescos, igual que els animals salvatges. No sortiran a caçar a la una del migdia, sinó que potser caçant a primera hora del matí i a última hora del vespre, d'acord? Que les temperatures són
de
més càlides.
Estan més actius, també.
Correcte, i que pots suportar més aquesta calor i pots fer més activitat, d'acord?
Aquí jo...
En el gat, el que dèiem abans, amb el gat el cop de calor pot tenir més, per exemple, quan el transportem al transportín, i el fiquem a dins el cotxe.
Això és el que et anava a dir. Cotxes clar. I terrasses.
Correcte.
Va ser de gent que vas tenir un conill, un ocell, o altres animals, o un gosset, és igual, i queden en una terrassa, i llavors resulta que aquí amb
anem.
Aquesta calor que fa i no hi ha ombra, llavors tenim problemes.
Una altra manera d'evitar, que aquí anàvem ara, una altra manera d'evitar aquests cops de calor és, si tenim el nostre animal amb un tancat, diguem, en aquell tancat hi ha d'haver sombra,
no?
Diguem, i aigua a disposició. Perquè clar, si és una terrassa on no hi ha aigua i li cau el sol les 24 hores del dia,
malament.
Home, anem malament, sobretot si és un conill, diguem, que ja no es pot moure gaire de la gàbia, diguem. A sobre el terra està cremant i no pot intercanviar la temperatura amb el fred del terra. Tot això ajuda a que pugui tenir un cop de calor i pugui acabar morint,
no?
Diguem.
Clar.
És a dir, que i el deix, marxis a les 9 del matí i arribis potser a les 3 de la tarda i l'animal està mort. Vull dir que no és una tonteria de dir, no, és que
no.
Són unes horetes, igual que el cotxe. No, és que el deixaré 2 hores tancat a dintre, un gat. Ens anem de vacances, el deixes un moment allà, te'n vas un moment a comprar, transportint a dintre, dins, tot tancat a dins del cotxe.
Amb aquella calor.
Depèn de qui, encara que sigui a l'ombra, aquell cotxe pot augmentar la temperatura a dintre a 50 graus, d'acord? Imagina't, 50 graus sense ventilació i encara que vagis amb finestres obertes, eh? En 50 graus a dintre, que no et pots bellugar gaire i no et pots moure i no tens aigua a disposició, pot repercutir molt en la vida animal i fins i tot veuràs molts, jo sempre dic, un gat, quan comença a respirar per la boca, mal senyal.
Malament.
D'acord? Perquè fixeu-vos que un gat normalment poques vegades respira per la boca, d'acord?
Uh-huh.
Són el que es diuen respiratoris estrictes nasals, és a dir, respiren més pel nas que per la boca. Un gos sí que pot respirar per nas i per boca i és molt més comú veure un gos que respiri per la boca, d'acord? O que el vegis pantejar. Un gat que el vegis pantejar amb la llengua oberta com un gos pot passar en moments puntuals d'estrès o així.
T'ho anava a preguntar, pot ser també per estrès?
Sí, en moments puntuals d'estrès pot obrir aquesta boca i pots veure que estigui una miqueta més incòmode, però clar, si això es manté en el temps, mal senyal, diguem, per l'animal, perquè vol dir que ja té un component, diguem, respiratori que ja està, diguem, involucrat i que ja pot patir una miqueta més per la seva vida, diguem-ho així, d'acord? En el cas dels gats i altres animals també, un conill també, penseu que és estrictament respiratori nasal, és a dir, només respira pel nas, diguem.
Clar.
Malament com veus un conill, a vegades obrint la boca o que respira molt malament. Això encara és molt més mal senyal i un mal pronòstic per aquest animal i per aquesta patologia que pugui tenir, que pot ser des d'un cop de calor o un problema respiratori que tenia i que aquest augment de temperatura ha fet desenvolupar i ha fet empitjorar. Per tant, hem de tenir en compte, no? Molt sobre aquests animals que ja respiren malament de per si o que ja tenen malalties cardíaques o malalties respiratòries, que aquests augments de temperatura els hi pot passar més factura abans d'hora, diguem-ho així.
Molt bé.
Avui estem parlant de la calor a les nostres mascotes amb el nostre veterinari de la Clínica Veterinària Olot, en Jordi Joanola. 682-900-600 és el nostre WhatsApp al qual podeu enviar les vostres consultes. I Jordi, en tenim dues.
Ui, digues.
Una d'elles. Ens ve des d'Argelaguer, l'Elisabet, i pregunta: les babaies del gos o dels gossos tenen a veure directament amb problemes de temperatura o amb qüestions lligades amb la temperatura?
És el que dèiem, aquest diem babeig, aquest saliveig excessiu, normalment es presenta, té altres consideracions, hi ha altres patologies que pot ser que babegin, per exemple, una infecció de la glàndula salivar o un mucocele, que es diu, pot provocar un augment del saliveig d'aquest animal. Un objecte clavat a la boca, és a dir, a vegades hi ha ossos entrevessats a nivell de la boca, veus que l'animal babeja en excés, d'acord? Hi ha unes patologies que comporten aquest babeig excessiu, però si veiem un animal, el que abans, els símptomes del cop de calor, com es diagnostiquen, a vegades o es veuen, o el propietari el pot veure, però és que aquell animal comença a salivar una miqueta més del normal, d'acord? Què vol dir això? Que està prioritzant més la respiració que no pas la deglució, d'acord? És a dir, com cada respirar i a sobre de treure calor, respira molt bé, molt ràpid i molta estona durant molt de temps,
més que
i el que té és la boca oberta molta estona, amb la qual cosa aquest babeig, aquest saliveig, aquestes babaies que dèiem, no? Doncs s'accentuen molt més amb aquests animals que tenen aquests, o que presenten aquests símptomes de cops de calor. Però no sempre vol dir un cop de calor, diguem, hi ha altres patologies.
De totes maneres, Jordi, hi ha gossos que
bevegen ja de,
que ja de per si són més bevejadors que altres.
Sí, correcte. No? Hi ha animals que tenen...
Home, aquests gossos tan grossos, sí, a vegades, tenen unes bevellasses
correcte,
que...
Correcte, hi ha animals
que...
No,
quan fan així, aparta't,
et dutxen, diguem. Hi ha animals que tenen uns llavis molt prominents, sobretot llavis, diguem, ventrals, o sigui, que el que provoca és un acúmul de saliva en aquesta zona, i aquesta saliva, diguem, es comença a deshidratar o evaporar una miqueta, queda més espessa i pot quedar més enganxada, i per tant després, com fan aquelles expulsades, et deixen dutxat, diguem, que ja ho hem tastat tots a vegades.
Jordi, una altra pregunta, en aquest cas d'en David, digues, que ens escriu des de Maià de Montcal, diu, em crida molt l'atenció veure que hi hagi gossos a vegades traient el cap per la finestra dels cotxes.
Sí.
Diu, això, diu, és perquè tenen calor, perquè els agrada, és perjudicial, pregunta.
A veure, això... Jo sempre que veig això, em ve pell de gallina, diguem-ho així. És a dir, sí que per una banda, potser és una manera de que els agradi, d'acord? I que vulguis o no, el fet de tenir molta calor és un aire que els ve refredat, diguem, d'acord? Quin és aquí el problema? A part d'aquesta consideració que tot això sí que és molt maco. El fet de que un animal tregui el cap per la finestra és una mica perillós, d'acord? Una, o vol dir que aquest animal no està lligat, amb la qual cosa en qualsevol moment et pot saltar, encara que vagi en conducció, perquè més d'un, de dos, de tres i de quatre han vingut a la clínica que han saltat amb el cotxe en marxa, d'acord? Perquè han vist no sé què, d'acord? Amb la qual cosa...
I han saltat amb el cotxe
en marxa. Correcte, amb les conseqüències que això comporta, d'acord? O l'altra és que aquest animal, quan treu el cap per la finestra, està... Tu quan vas en cotxe no calcules pas si hi ha un objecte que pot estar una mica més sobresortit i que pugui tocar aquest animal, per tant, una senyal de tràfic, alguna cosa que pugui interaccionar amb moviment i doni un cop a aquest animal. Per tant, pot provocar lesions involuntàries. Per tant, les finestres tancades, afortunadament, molts cotxes moderns ja porten aire condicionat a dintre, amb la cosa no calen finestres obertes, ni que el nostre animal... però és que el mateix diria al meu fill si treu el cap per la finestra.
Clar.
Que per molt que li agradi sortir el cap per la finestra amb el meu fill, li diré que entri el seu cap cap a dintre, que a dintre sí està molt bé, perquè, clar, una senyal de tràfic, un cop, qualsevol cosa, pot ocasionar lesions o pot caure per la finestra.
Vull dir que sense anar més lluny...
És sentit comú, clar, més que tot.
Sense anar més lluny, una frenada brusca...
Brusca.
No, clar. Es dona un cop ni que sigui a la mateixa finestra, encara que sigui endavant.
I a banda d'això també que pot acabar empotrant els que hi ha davant,
correcte,
no?
Correcte, igualment que a vegades veig animals a la falda del conductor, per molt petits que siguin. Home,
és un perill.
No,
animals a la falda del conductor
i que treuen a sobre la finestra per al cap de la finestra. Fa molta gràcia, però és un perill.
Clar,
i
clar.
Si t'enganxa la policia,
tens
naturalment
multa,
que tindràs una multa, ja t'ho dic ara.
Escolta, Jordi...
Però és que això és sentit comú, és de veterinari, això,
Però se'n veuen molts, de gossos traient el cap per la finestra dels cotxes.
Sí, no, els deu agradar,
home, la sensació d'aire fred és agradable.
I l'olor que deuen sentir,
jo a vegades trec la mà per la finestra i m'agrada aquest aire que em vagi per la mà, no? Vull dir,
per això
em sorprèn
que els gossos saltin en marxa.
Sí, 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 no, pot passar. No, sí.
Però clar, això és pràcticament una mort segura, no?
No, una mort segura no, o una o dos, o no pot passar res, d'acord? Quina sort, ha fet el susto, d'acord? O pot ser que es trenqui cames, que tinguem una fractura craniana, però és que això...
O que provoqui un accident amb un altre vehicle.
Pots caure de 10 metres i sortir caminant. I pots caure d'un escaló de 10 centímetres i matar-te.
Sí.
És que, clar, depèn de com caiguis, causa a l'herba, si causa en una cera, si caus i a sobre després ve un cotxe en contradirecció.
Clar.
Vull dir, clar, és que aquí hi ha moltes variables que poden... Ara, millor no jugar-te-la, d'acord? Jo abans escalava molt i el fet d'escalar era un risc de per si. És clar, si escales molt et pots fer mal. Si no escales... És menys probable que facis mal, doncs el mateix. Si vas tenint el cap per la finestra sense lligar a sobre, tens més possibilitat que l'animal s'acapi o que salti. Home, si no ho fa, no ho tindràs mai, aquest perill, diguem-ho així. Pots tenir altres perills, la possibilitat sempre hi és, que és això. Sentit comú, bàsicament, que falta molt en el món en general, ja només amb gossos i gats, sinó que en el món en general.
Per tant, a tenir en compte aquests dies d'altes temperatures, això que ens deia en Jordi, sobretot eviteu o mireu bé si teniu animals que els deixeu a la terrassa o en un jardí, que hi hagi zona d'ombra, que hi hagi aigua, i observar-los, no, Jordi?
Correcte.
En cas de veure alguna cosa una mica més greu, anar cap al veterinari.
Anar cap al veterinari de confiança i us aconsellarà. I sobre la marxa anirem veient, diguem.
Molt bé.
Per exemple, la Clínica Veterinària Olot.
Correcte.
Jordi, una abraçada, gràcies.
A vosaltres.
972 26 84 16. Per comoditat i rapidesa, l'equip tècnic de la Clínica Veterinària Olot us recomana reservar hora per la vostra mascota. Horaris, matins de 10 a 1 i tardes de 5 a 8. Pàrquing gratuït. Truqueu-nos al 972 26 84 16. Clínica Veterinària Olot, al passeig de Barcelona, 12.